Carles Gala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem les pantalles d'aquest dimarts amb una patacada monumental.
Monumental, eh? Realment, Televisió Espanyola, jo crec que no s'havia vist a venir, això, que és aquesta caiguda no, perquè de fet mai ha pujat, de l'audiència de la família de la tele. No ha funcionat el format, no ha funcionat aquesta arribada del món Sálvame que hi havia a Mediaset, a Telecinco, a Televisió Espanyola, i s'haurà d'analitzar també el per què, no? Hi ha molts temes oberts, hi ha molta gent que comenta doncs, el fet de que el format doncs, no era un format escaient per Televisió Espanyola, que els continguts han estat, diguem-ne, filtrats i que, per tant, no permetien que fos un Sálvame en essència com sí que es feia Telecinco, sinó que realment doncs, s'havia d'adaptar els continguts a la televisió pública, però també parlen del caos que hi havia a nivell de continguts, la dificultat de poder fer un seguiment del que estava passant, un plató molt caòtic, molt gran, a molts espais que realment no han sabut tampoc treballar-lo bé. Hi ha molts temes, i de fet doncs, ara mateix, des d'ahir dilluns, el format torna a canviar, de fet ara només hi ha 1 hora i 10 minuts d'emissió, és des de les 3:50 fins a les 5 de la tarda, i a partir d'aquí doncs, ja comença la programació habitual de televisió espanyola, de la primera, amb les sèries, amb les telenovel·les, després concurs, l'Aquí la Tierra i Telediario, per tant no tornen a aparèixer en antena. Veurem, perquè realment per 1 hora i 10 minuts tot el pressupost que això comporta, aquest plató que mantenia allò, doncs té un cost important a nivell tècnic sobretot, i també doncs, els col·laboradors que hi havien com contractats i tot plegat, doncs jo crec que és l'inici del final i segurament ben aviat veurem un format completament diferent. Podria ser amb la mateixa productora, amb alguns dels presentadors, però està clar que el format no ha funcionat i que, per tant, això s'ha de refer de nou.
Televisió Espanyola volia repetir l'operació que ja va fer amb Broncano, portar un format d'èxit de la privada a la pública, però amb Sálvame i Telecinco no li ha sortit bé.
La diferència és que sí que amb la Revuelta va agafar un format que sí que estava funcionant i que sí que tenia audiència i que en aquell moment encara doncs, tenia recorregut. Sálvame, de fet, Mediaset ja el va treure d'antena perquè havien vist que hi havia hagut un desgast important a nivell del format, dels presentadors, que són personatges que ells mateixos van crear, que van alimentar i que potser ja no donen més de sí i que la gent ja no té interès en el món Matamoros, Belén Esteban i Patiños i companyia, perquè és que jo crec que no hi ha res més a explicar al voltant d'aquesta gent. I sí, allò eren crits, eren sortides al plató, eren estridències que potser ara mateix a Televisió Espanyola doncs, el seu públic no li interessa, no ho permet o simplement doncs, no ha funcionat i la gent no ha seguit tot aquest món, diguem-ne, de faràndula. I està clar que Televisió Espanyola, com a televisió pública i com un dels seus objectius és augmentar i ser líder d'audiència, doncs pren mesures i ràpid doncs, han canviat el format i ràpid l'han tret de la graella.
D'una patacada les tardes de Televisió Espanyola a un adéu a la nostra.
Sí, perquè TV3 aquest dissabte, dins del programa Col·lapse, que va ser un format estrany, que el mateix Ricard Ostrell va passar a ser convidat del programa i qui presentava el programa era l'Àngel Llàcer. Em van saber una entrevista també conjuntament amb el Jordi Basté, recordem que són les dues persones que estan als programes de les emissores de Ràdio Nacional, RAC1 i Catalunya Ràdio, i Ricard Ostrell en aquesta entrevista ja va anunciar que el que volia era centrar-se en un és en el projecte del Matí de Catalunya Ràdio i deixar de presentar Col·lapse. Llavors, veurem què és el que passa la temporada que ve. Diuen que el programa sí que seguirà en antena i podria ser doncs, que Carles Costa, que fins ara l'havia doncs, fet alguna suplència del Ricard Ostrell, o fins i tot es parla de la possible tornada de Jordi González, que ja havia presentat fa molts anys Les Mil i Una i que últimament ha sigut notícia justament per temes de salut, també. Però són els noms que rumoregen, res confirmat. Veurem, finalment, doncs, qui serà el presentador de Col·lapse la temporada que ve.
Diuen, no sé si t'ha arribat, que seria una estratègia d'Ostrell per preparar el salt a la Televisió Espanyola.
No ho sé.
Fins i tot el Rocco Steinhauser, que està molt i molt ben informat, explicava un dia que ha començat a fer classes de dicció en espanyol.
Tot podria ser.
I que aquest parèntesi li serviria per valorar alguna oferta que hi ha sobre la taula. Això ho explicava el Rocco Steinhauser. Ell provaria d'anar a fer les Espanyes i, si no funcionava, sempre podria tornar a casa. Tot i que sembla que TV3 li han dit que si marxa, segurament marxa el format. Almenys això deien inicialment. Aviam com continua.
Aviam, veurem. De moment, l'Ostrella sabem que amb això sempre té les aspiracions molt altes i veurem. Vull dir, això sí que realment ens poden sorprendre fins a l'últim minut. Segurament aviat en sabrem de notícies.
És que el que és una animalada, amb tants professionals bons com hi ha, és que la mateixa persona s'encarregui del Matí de Catalunya Ràdio i del show de nit dels dissabtes de TV3. No cal.
Jo crec que no, és a dir, i més amb una estructura com TTV3, amb tants periodistes i tanta gent en plantilla, i que segurament doncs, trobaríem segur gent d'informatius o d'entreteniment, que podrien tirar endavant aquest tipus de format. Però bé, això, les televisions i les licitacions i programes i productores i tot plegat, doncs algun dia s'hauria de revisar tot plegat i veure realment què hi ha al darrere.
Diuen que es pesi menut.
Sí. No cal aprofundir-hi més. De fet.
Sí, no entrem en aquest jardí.
No entrem aquí ara, aquí no entrem.
Que ens faria mal tant el Carles Gala com una servidora. Així que anem a explicar històries, anem a fer un cop d'ull aquelles sèries que s'estrenen aquesta setmana. Què proposes?
Doncs mira, hi ha una de Netflix que avui s'estrena, que s'anomena Sara, la mujer en la sombra. Estem parlant d'una sèrie que parla d'una mort sospitosa del seu fill, de la Sara, que obliga doncs, a una antiga agent secreta a tornar a l'acció i també investigar una sèrie de delictes que tornen cada cop més sinistres. Per tant, una història que torna a aparèixer i que és una sèrie que jo crec que l'hem llegit 30.000 vegades i amb diferents formats i que en aquest cas avui es presenta amb aquest títol de Sara, la mujer en la sombra de Netflix.
Te necesito. Uno de mis contactos ha desaparecido.
Yo ya no trabajo para la moda.
Sara Morche.
No es para la unidad. Es para mí.
La postura, los labios. ¿Dónde has aprendido a leer las situaciones así? En mi archivo hay un montón de secretos que destrozarían la idea que tienes del Estado.
¡Policía! ¡No te muevas!
Creo que hay algo más grande, más poderoso, más allá de nosotros.
És un thriller italià de només 6 episodis i que està basat en una saga que ha funcionat molt bé, una saga literària que es diu Sara, escrita per Maurizio De Giovanni. Diuen els que ja l'han pogut veure, els professionals, que es veu en un tres i no res i que et deixa amb ganes de més. I si us enganxa, penseu que Netflix l'està promocionant com una sèrie, no com una minissèrie, i té 6 episodis. Per la qual cosa, com que darrere hi ha aquesta saga literària, potser, oi?, hi ha aquesta segona temporada esperant. Això ho solen fer en funció de l'audiència.
A partir d'aquí veuen si ha funcionat, renoven, i si no, doncs no, fora, una sèrie més.
Si no us van els thrillers policíacs, el Carles Gala té altres propostes.
Sí, i n'hi ha poques comèdies, però aquesta setmana se n'estrena una. És una comèdia sobre el golf, protagonitzada i produïda per Owen Wilson, aquest actor que, si veieu la cara, segurament molts de vosaltres el coneixeu, i és un que ha fet moltes comèdies, no? Moltes pel·lícules de comèdia amoroses, o crec que sortirà també Los Padres de Ella, i sèries així com...
Aquell noi rosset que voldries
sí.
Com a gendre...
Això, sí, això mateix.
No?
Doncs aquest és el protagonista d'aquesta sèrie, que com dèiem és una comèdia sobre el golf, i que Wilson, que és qui interpreta doncs, un exgolfista professional de la carrera del qual doncs, va descarrilar quan tenia només 20 anys, i a partir d'aquí, d'aquest fracàs, i també fracàs en el seu matrimoni, i a més ser acomiadat de la feina en una botiga d'articles esportius d'Indiana, doncs Price, que és el protagonista d'aquesta sèrie, interpretat per Owen Wilson, doncs posa totes les seves esperances de futur en un fenomen de golf dels 17 anys que s'anomena Santi i fa com si fos el seu entrenador o mànager d'aquest personatge. Sentim-ho.
Hey,
Eres ese golfista, ¿no? Bryce Cahill. Te llamaban Stick, ¿verdad?
Bien visto, soy yo.
Ese tío era el puto amo del golf. Salía en la tele y todo. Hoyo 12, pedazo de torneo. El de sobras. Me parece que sería el año 2009. Mete una bola en el lago y se le va la cabeza. Tiene una crisis psicótica. En directo, en la tele. Fue acojonante. Tiró los palos al agua. Seguro que ya no puedes ni mirar un palo después del pifostio aquel, ¿verdad?
Se suponía que mi vida iba a ser diferente. Yo no apostaría por el tío que veo en el espejo.
Aunque el divorcio ya está finalizado, queda pendiente la residencia.
La tenim a partir d'aquest dimecres a Apple TV Plus. Diuen que és una comèdia emocionant i optimista sobre la família que un escull i els seus secrets i que ens mostrarà el món del golf, aquest món tan glamurós i elitista com mai l'havíeu vist. Són 10 episodis. Aquí hi ha més teca.
Això mateix. I ara una sèrie també, un biòpic, que també de tant en tant arriben, i en aquest cas arribarà a Max, una sèrie que potser alguns recordaran el personatge, el Chavo del Ocho, no sé si recordeu, el Chapulín Colorado, a personatges que s'havien vist, jo crec, no, anys 70, potser, més o menys, jo crec, o anys 80, i el que faran, el que estrenen avui és una sèrie que s'anomena Chespirito, i és una sèrie Chespirito, Sin querer queriendo, és el subtítol, diguem-ne, d'aquesta sèrie. És una sèrie biogràfica de 8 episodis inspirada en la vida i el llegat de Roberto Gómez Bolaños, una llegenda de l'entreteniment que va deixar gran empremta en la cultura popular de tota Iberoamèrica i també d'aquí d'Espanya, diguem-ne. I aquesta sèrie retrata la vida d'un home que va transformar el desig de provocar somriures en un llegat universal d'humor i tendresa. Va ser creador dels personatges entranyables com el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, i el seu talent no només va conquerir una nació, sinó que també va traspassar fronteres per instal·lar-se al cor de milions arreu del món, i a través d'un emotiu viatge que abasta des de la infantesa fins als anys de més èxit, entre les dècades dels 50 i els 80, la sèrie biogràfica ens mostra com un jove somiador va aconseguir obrir-se pas en una incipient indústria televisiva, enfrontant desafiaments personals, sacrificis i també la recerca de l'amor i el reconeixement.
¡20 minutos!
Este es el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito.
Tengo los nervios de punta, Ñeca, pero es la primera vez que tengo miedo de fracasar. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo.
No pasa nada, lo vamos a arreglar, como lo hemos hecho siempre.
Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. No quiero hacer comedia que mi familia no entienda. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí.
No, don Genial, no me convenciste.
Este programa vale la pena.
Chespirito, des d'aquest dijous a Max, una oportunitat per conèixer aquesta personalitat que durant molts anys va entrar a milions de llars a tot el món a través dels seus personatges. I dijous també hi ha una altra estrena destacada a banda d'aquesta.
Sí, a Sky Showtime, plataforma que podeu trobar també dintre d'altres, a Movistar Plus, a Amazon Prime, a altres plataformes podeu trobar aquesta Sky Showtime, i s'estrena una sèrie que s'anomena Matices. És un thriller psicològic protagonitzat per Max Iglesias, Enrique Arce, també tenim aquí a Hobbit Keirain, a Juan Acosta, a Fariba Sheikhan, a Miriam Giovanelli, a Eusebio Poncela, a Raúl Prieto, a Luis Tosar i també al Zapataki, i narra la història de 6 pacients que es reuneixen en un apartat en un apartat celler per completar un tractament d'un reconegut excepcional i carismàtic psiquiatre convertit en una eminència en el seu camp gràcies al seu famós mètode, que ha aconseguit un altíssim percentatge de cura entre els pacients més complexos i també difícils de reconduir, i després d'un insòlid tast cerimonial succeirà un fatídic fet que farà un gir inesperat als esdeveniments. Un intuïtiu tinent de la Guàrdia Civil es farà càrrec del cas i descobrirà la veritat dels traumes dels pacients.
No entiendo por qué no puede tener una consulta como cualquier psiquiatra.
Ya sabes que su método funciona así.
Este hombre dicen que hace milagros. Es mi última oportunidad.
Les doy la bienvenida a todos a Vrindavan.
Bienvenidos a su ceremonia de ruptura y renacimiento.
¿De verdad os creéis que con una copa de vino este tío va a viajar a lo más profundo de nuestro subconsciente?
¡Desde arriba!
Todo está en nuestra mente.
Per als que us agrada dosificar les sèries, estareu encantats perquè Max ha decidit llançar els tres primers episodis aquest dijous i després un capítol setmanal d'estrena fins a acabar els 8 de què consta Matices. Max, no, Sky Showtime.
Sky Showtime, sí.
I més propostes?
Sí, Netflix estrena divendres una sèrie que s'anomena Los Supervivientes i estem parlant d'una sèrie que fa un retrotiming, va 15 anys enrere, on hi ha la mort de tres joves que va destrossar un tranquil poble coster i ara el que fan és aquesta misteriosa mort d'una jove torna, diguem-ne, a posar-se sobre la taula i investiguen aquest, el que va passar fa 15 anys. Los Supervivientes, i sona així.
¡Ahí está!
¡Giran! ¡Socorro!
Todo cambió ese día, cuando dos jóvenes se ahogaron. Otra persona había perdido la vida en el mar. Se llamaba Gabby Birch.
¡Cuidado, que vienen curvas!
¿Quién es?
Bronte.
Soy Kieran.
¿Kieran Elliot?
Netflix és la plataforma majoritària i, a més, produeix moltíssim. Per tant, les estrenes van de dos en dos, oi?
Sí, sí, i de fet, mira, arriba una sèrie coreana també el divendres, d'aquestes coreanes que funcionen molt i molt bé a nivell d'audiències. S'anomena Sin Piedad de Nadie i explica, doncs, una història d'una banda i diu que després de tallar els llaços amb aquesta banda, un antic gàngster torna per descobrir la veritat sobre la mort del seu germà, però la recerca el portarà fins a un camí de venjança sense retorn. És el nom d'aquesta... És la sinopsis d'aquesta sèrie i sona així.
És el hermano del senyor Nam. Respetadle.
Te estoy preguntando, ¿quién te envió tras mi hermano? Tus amigos son los primeros por los que voy a empezar. Y luego, le tocará a tu familia.
I acabarem amb un parell de propostes per començar bon peu la setmana vinent, per dilluns.
Sí, dilluns arriba també una sèrie que pot ser força interessant. També hi ha Sky Showtime, s'anomena Mobland, i estem parlant de tres actors de renom, que és Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, que protagonitzen la nova sèrie dirigida per Guy Ritchie sobre el crim organitzat mundial. I la història segueix el personatge de Brosnan, el cap d'una família del crim organitzat per lluitar pel poder dins d'un sindicat de crim global.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No preguntamos.
Un elenc brutal el que tindrem a Mobland. I una altra història per començar a saborir també dilluns.
Sí, una sèrie que també podrem veure amb Warner TV. Aquesta és una de les cadenes, diguem-ne, que es poden veure també en diverses plataformes. És una sèrie franc-belga de 6 episodis inspirada en les novel·les negres de l'escriptora supervendes la Camila Läckberg, productora executiva de la sèrie i la sèrie traslladada a l'acció i la intriga a França i autora d'aquesta novel·la, doncs, que podrem veure doncs, una sèrie d'acció, d'intriga amb aquest context francès i que a partir de dilluns es podrà veure a Warner TV. Erika.
És un juny que acabem d'estrenar i que arriba carregat de noves sèries, 4 de producció espanyola i amb molta oferta, com sempre, a Netflix i que anirem desgranant aquí setmana a setmana amb el Carles Gala. Gràcies i que vagi bé el dia.
Adéu-siau.